cuantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda, us donem la benvinguda com cada divendres a la veu dels animals i de la natura. Començarem programa parlant dels temes més importants que ens ha deixat l'actualitat. El Sabies què vindrà de la mà de la Carme Méndez, que ens parlarà de la baldriga Ventafocs. A l'espai de l'entrevista rebrem la directora de la Societat Protectora de Mataró, l'ESPAM, Sílvia Serra, amb qui parlarem acompanyats de la Carme Méndez, en Manel Casas i la Neus Aragonès. A continuació, en Manel Casas ens portarà el toc musical del programa i la Neus Aragonès clourà el programa amb els sos adopcions. Així doncs, tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic. Ahir, 5 de juny, es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. La celebració d'aquest dia és un dels principals vehicles que utilitzen les Nacions Unides per fomentar la sensibilització mundial respecte al medi ambient i fomentar l'atenció i l'acció política al respecte. El Dia Mundial del Medi Ambient va ser establert per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 15 de desembre de 1972 i des de 1973 es celebra cada 5 de juny. Els objectius són donar-li una cara humana als temes ambientals, motivar les persones perquè es converteixin en agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu, promoure el paper fonamental en les comunitats en un canvi d'actituds cap a temes ambientals i fomentar la cooperació per garantir que totes les nacions i persones puguin gaudir d'un futur més pròsper i segur. El suport de la ciutadania amb més de 190.000 signatures ha fet possible l'èxit de la petició online Llop viu al sud del Duero, aconseguint que la Junta de Castella i Lleó hagi hagut de desistir en declarar Àvila zona lliure de llops, complint-se així el reglament europeu que precisament declara aquesta zona com a protegida per aquests animals. La petició creada per Lobo Marley, una organització independent que es defineix com a Ciutadans pels Llops i el món rural, demanava a la Junta de Castella i Lleó que no declarés aquesta zona lliure de llops davant de la pressió feta durant mesos per organitzacions agràries, ajuntaments locals i la Diputació d'Àvila. Això implicava tot un seguit de batudes de caça anomenades controls per l'administració per poder acabar amb aquests valuosos animals. L'ampli recolzament de signatures obtingut va fer que la campanya prengués força en els mitjans de comunicació i que Lobo Marley fos rebut pels europarlamentaris a Brussel·les. Lobo Marley considera que aquest fet és un pas gegant, però la lluita per la conservació i protecció del llop encara continua.
Sabies que l'any 2013 Seo Birlai va declarar la baldriga cendrosa l'au de l'any? El seu nom en castellà és la pardela cenicienta. La baldriga és una au poc coneguda degut a que la seva vida es desenvolupa sobre la superfície del mar i només s'atensa a terra en època de cria esperant la foscor de la nit per passar inadvertida. El fet curiós és que l'any 1985 una baldriga va decidir fer parada i fonda dins d'un hotel del poble de la costa coruñesa de Santa Cruz d'Oleiros i que a partir de llavors les seves entrades i sortides van ser un ritual que es repetiria any darrere any. Des de bon principi, la seva insòlita arribada va ser molt benvinguda per al personal de l'hotel. Es va guanyar la seva simpatia i van decidir protegir-la oferint-li un espai on dormir dins de l'establiment. A la baldriga li agradava la companyia humana, es deixava caronar i un dels seus amics més especials, precisament, va ser el recepcionista. Descansava i jugava dins l'hotel, acceptant de bon grau totes les magarrufes que li prodigaven tant els clients com el personal, però mai va acceptar cap dels aliments que li oferien. En arribar cada primavera i com una veritable ventafocs, la insòlita baldriga tornava a repetir la seva visita a l'hotel per passar les seves nits i amb la primera llum del dia sortia cap al mar a la recerca del seu aliment. Seguint els costums genuïns de les baldrigues, cada final d'estiu tornava a emigrar a la recerca del canvi de clima. Com totes les històries, va tindre un final. Després de 15 anys de rebre la seva visita, la baldriga no hi va tornar, malgrat que tot el poble l'esperava. Es va fer molt popular, la gent l'estimava i no l'han oblidat. I per mantenir el seu record, li van passar el nom de la Pardela amb una guarderia infantil. Les baldrigues són unes grans aus voladores que poden viure fins als 30 anys, criant un sol cop a l'any amb una posta d'un sol ou. S'estima que queden unes 40.000 parelles. Es tracta d'una espècie vulnerable a la que els actuals sistemes de pesca i la degradació dels ecosistemes els està afectant de forma molt negativa.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, hola, amics, amigues i animalons. Aquest espai li dediquem avui a la Roberta Flack. Nasqué a Carolina del Nord a l'any 1939, que està a prop de Nashville, que va ser el bressol del country, com suposo que sabeu. El seu pare era organista d'una església baptista. Ara ja té 76 anys. Començà a cantar als anys 60 en col·laboració amb el Donny Hathaway, també pianista com ella, i es van conèixer a la universitat i obtingueren junts moltíssims premis. Escoltar a la Roberta Flack, que moltes vegades s'acompanya ella mateixa amb el piano, és escoltar una veu molt cultivada, plena de recursos i de gran professionalitat. Escolteu-la amb Until It's Time For You To Go i The Impossible Dream. Les dues són molt conegudes.
You're not a dream, you're not an angel, you're a man. I'm not a queen, I'm a woman, take my hand. We'll make a space in the lives that we've planned. And here you'll stay until it's time for you to go. Yes, we're different, we're worlds apart. We're not the same. You laughed and joked at the start, like in a game. You could have stayed outside my home. You came and here you stay. Thank you. the impossible dream. To fight the unbeatable foe, and to bear with unbearable sorrow. Where the brave dare not go, and to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, and to try.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya la Sílvia Serra. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
I moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Doncs la Sílvia és la presidenta de la Societat Protectora d'Animals de Mataró i amb ella volem parlar d'aquest centre d'acollida, de quan va iniciar-se, què és, una miqueta situar els oients.
Bé, més que un centre d'acollida, la Societat Protectora d'Animals de Mataró és una entitat. És una entitat de més o menys uns 40 anys d'existència i on el seu objectiu principal i la seva funció ha estat, doncs, des dels seus inicis, la gestió de centres d'acollida per animals de companyia abandonats i de manera proteccionista. Aquesta potser seria, doncs, la diferència, doncs, d'altres tipus de gestió de centres d'acollida. Aleshores, com a protectora hi ha moltíssimes entitats, moltes no gestionen centres directament, nosaltres sempre hem estat al costat dels centres d'acollida, especialment el de Mataró. El de Mataró, sí. Bàsicament, després hem gestionat d'altres, però bueno, el nostre lloc és Mataró.
I des de... has dit que ja porteu 40 anys, mm-hmm. Tu no estaves a l'inici.
No.
Però des del principi fins ara, com ha evolucionat?
Buf, a veure, els inicis d'aquesta entitat a mi me'ls han explicat. O sigui, tenim relació encara amb la primera presidenta que va haver-hi, la Mama Lola, que és tota una institució, doncs, de la zona. I sembla ser que van ser uns inicis duríssims, cap als principis dels anys 70, on quan no hi havia cap mena de sensibilitat, ja no parlo de recursos, perquè si sempre ens queixem del mateix, ara imagineu-vos, doncs, l'any, crec que era l'any 74 que es començava, i bueno, ens explica barbaritats, o sigui, coses molt... que ara no sé si el voluntariat que tenim ho suportaria. Barbaritats, o sigui, no tenir lloc on allotjar els animals, els havien de tenir en les cases, així amb molts esforços van lograr doncs, que els hi deixessin terrenys l'Ajuntament, van construir algunes instal·lacions, amb pocs diners que tenien doncs, dels pocs socis, pagaven a una persona que netejava, però arribaven dies que potser es trobaven gàbies obertes, gossos morts, vandalisme... m'han explicat barbaritats. I després, sempre, aquesta lluita doncs, amb el municipi doncs, perquè no els facin fora, sempre doncs, amb el tema sanitari, que no s'arribava mai doncs, a tenir-los controlats a nivell veterinari, problemes doncs, amb salut pública, amenaces doncs, de treure'ls fora... Aquests eren els inicis que més o menys sempre han anat acompanyant, no? No nosaltres, jo crec que moltes i moltes entitats que volen gestionar centres d'acollida. Les dificultats que tenen per tirar endavant a nivell sanitari, a nivell veterinari, els animals, perquè és molt car, mancança de recursos... I bé, crec que en els nostres temps el que sí podem dir que seguim amb aquesta doncs, desigualtat doncs, de necessitat econòmica per poder assolir una qualitat de vida en els centres, amb el que ens, potser ens arriba de diner públic, però tenim augmentat considerablement doncs, la solidaritat, la sensibilitat doncs, de la ciutadania vers la nostra causa i cap als animals. Aleshores, això és el que fa que s'hagi... O sigui, que nosaltres veiem... Que ja comencen a haver-hi canvis i que les entitats que gestionen centres d'acollida han de treballar en una línia doncs, de generació de recursos propis i cada vegada prescindir més del diner públic, que és el que sempre ens ha acompanyat i sempre és el que ens ha portat mal de caps, perquè sempre depeníem doncs, del partit polític de torn, de la sensibilitat del polític de torn, dels canvis d'alcalde... I bé, si volem subsistir, això jo penso que és el que hem après no? aquests darrers anys, hem de comptar amb la solidaritat del poble, dels ciutadans i xarxes socials, tot el que ens ha comportat l'internet, tot el que doncs, aquesta última dècada doncs, s'ha anat descobrint i s'ha anat treballant i... ficar-te, no posar-t'hi d'esquena i abocar-te de ple doncs, amb els mitjans de comunicació i sobretot amb les xarxes socials. Nosaltres tenim molta força gràcies a les xarxes socials. Hi ha hagut aquest canvi, no? Des dels inicis que no existia ni el telèfon mòbil, l'aparició del telèfon mòbil va facilitar les adopcions, aquests mitjans de comunicació, la premsa escrita, aquests anuncis gratuïts que sortien, jo recordo els anys 90, jo vaig començar als anys 90 i tiràvem molt d'aquesta premsa no? gratuïta perquè l'internet o la pàgina web començava llavors la gent a fer-ho, però no era una cosa massa quotidiana. I avui dia poses un escrit al Facebook i ja tens potser 1.000, 2.000 seguidors que t'estan dient un m'agrada. La nostra pàgina, per exemple, ja està superant els 50.000 seguidors. Això és algo...
Sí, felicitats.
No, però és que a més cada dia va en augment, cada dia. Tenim, per exemple, en aquests moments 9 cadallets que han d'entrar d'agost el dissabte, perquè estaven en mainadera, els vam recollir al carrer, en biberó, han estat criats des de fa un mes en biberons, en casa de mainadera, i clar, i el veterinari diu, ara ja està vacunat, aquests cadallets han d'entrar, entraran dissabte. Doncs nosaltres ja hem penjat aquests cadells en el nostre Facebook, no web, Facebook, i ja hi ha un munt de trucades i correus electrònics dient doncs, que dissabte vindran a conèixer-los i esperem que potser en un dia o dos els nous cadells surtin amb adopció. O sigui, sí que des dels inicis fins ara doncs, el que és important és la capacitat d'adaptació que tens i, evidentment, doncs, no tancar-te, aprendre de les errades, saber gestionar molt bé els diners, tenir els ulls oberts... aportar sempre gent jove en el grup, en l'equip, voluntariat, que et doni noves idees i posar-les en pràctica. I, bueno, no sé, és el que nosaltres crec que estem ara fent i ens anem sortint, malgrat portem 2 anys d'una crisi molt forta que hem estat a punt de desaparèixer, però crec que aquí és on hem pogut comprovar com la gent, quan hi ha necessitat, s'aboca i és aquí els llaç a demanar l'ajut. I realment, sense aquesta força, no crec que no existiríem ara. Amb el voluntariat i totes les donacions que hem tingut.
Estava escoltant a la Sílvia i quan estaves explicant el panorama, estaves fent una fotografia del panorama dels anys 70...
És que vosaltres també, em sembla que els vostres inicis són d'aquella època.
Efectivament, és que ho estava veient i ho estava visquent.
Fa plorar,
Era molt trist. I realment, llavors, la tasca d'aquestes persones, aquestes senyores que es dedicaven a això, és que era una cosa maratoniana, era impossible, no podien, no donaven a l'abast, era horrendo. Llavors volia dir-te, però bueno, afortunadament hem anat evolucionant.
Sí, la nota que potser coincideix i que segueix és sempre aquesta estira i arronsa amb l'administració.
Sí.
Si ja des dels inicis és com algo que ens acompanya, no? Que sempre demanem més del que ens donen, o que ens sembla que ens donen poc, no? Que ens ajuden poc.
Jo ara et volia dir una cosa, perquè tu has apuntat, diu que tenim, és veritat, tenim que aprendre a ser el més autònoms possible. Sí. Això està claríssim. Però has dit, i prescindir dels diners públics. No, jo aquí crec que no. Crec que una protectora fa una funció social i no té per què prescindir dels diners públics, perquè són diners dels ciutadans i també té la seva quota de dret. En tot cas, qui tenim que canviar és la mentalitat dels representants de l'administració. Ja sé que el que em diràs, i ho acabes de dir molt bé, que depèn de la mentalitat i la sensibilitat del representant de torn. I això sempre fa tindre una situació inestable, perquè si una protectora està durant uns anys perquè hi ha una persona determinada que és sensible, que els hi presta atenció i els hi dona uns recursos, de repent que els hi treguin, com els hi ha passat amb elles i amb moltes altres entitats, o ens passa en general, doncs això et crea una inestabilitat tremenda. Però jo crec que, malgrat això, nosaltres tenim que recordar-los a l'administració que tenen una obligació pels animals i per la gent que es dedica, que normalment són persones que no cobrem res absolutament, i si cobren és lo just, les persones que cobren, perquè evidentment tenen que haver uns professionals, però que hi ha una obligació moral i econòmica, també una contrapartida amb aquestes persones que estan recollint els animals del carrer i estan fent una tasca de conscienciació positiva.
Carme, però nosaltres hem après a començar-nos a mentalitzar, de no enrefiar-nos. Sempre tens la por aquella de t'ho trauran, i més tal com estan els temps.
Que no, jo ho han
penso
tret,
com tu,
ho
que
ho
és un
oblit. Ho han tret. Sí,
no,
sí,
bueno, però
sí,
encara sí. Nosaltres fem servei a 17 municipis i cada municipi paga per aquest servei. Després ve tot el que comporta que te'l deixin lligat a la porta, però pensem que els refugis no són de l'entitat, són d'un ajuntament, llavors ells et marquen també les normes. Aquí ja ve el primer problema. O sigui que
perquè no hi ha uns protocols unitaris també, que aquest és un altre problema que tenim
sí,
en l'actualitat. Sí. L'ajuntament fa el seu protocol i
en qualsevol moment et pot dir adéu, tanco aquest centre i et quedes sense centre. Llavors vivim amb aquesta por, que no me'l prenguin, que no em prenguin el refugi. Aleshores, la nostra mentalitat, després de la patacada que ens hem donat, que tampoc ja penso que també potser ens hem enrefiat massa dels polítics. Jo crec que ens vam enrefiar massa de promeses i promeses i promeses, i clar, llavors això et fa doncs, ser una miqueta més previsor i ser més prudent i no enrefiar-te de tot el que et diuen. Doncs aprens que sí, que mentre realment hi hagi pressupost pels animals és una obligació, però clar, davant de les situacions de mancança econòmica que hi ha,
però és que sempre,
jo sempre penso,
nosaltres sempre
pot
hem
passar.
Estat en crisi, veritat, Sílvia? Sempre hi ha hagut crisi.
Per això, però penso, en qualsevol moment ens poden dir, s'ha acabat donar dinerons pels gossos.
Sí, sempre.
És com aquesta veu que s'està sentint, no? Que torni el sacrifici, que torni l'eutanàsia. Aleshores,
de cap.
El que...
De cap manera, eh?
Però clar, nosaltres volem demostrar que nosaltres tenim els refugis amb òptim quantitat de número d'animals, o sigui, no estem superpoblats, amb una bona gestió de difusió, d'adopcions, d'atenció al públic. Tenim gossos complicadíssims, però bueno, és qüestió de també saber-los donar i buscar l'adoptant, i que els recursos que ens donen els ajuntaments sí que paguen, però bé, et paguen la recollida, però a la que un gos passa els 20 dies d'estar en un refugi ja comença a generar deute, despesa. O sigui que... I penses, i cada vegada et donen menys. O et donen el mateix cada any. I dius, i les despeses veterinàries, els laboratoris, cada vegada t'apugen les medicacions. Aleshores... Ostres, vas veient que per molt que reclamis, al contrari, et van baixant i dius, bueno, i encara dius, haig de donar gràcies, no?, que paguen l'administració. Okay. És un debat una miqueta... És que vius amb una miqueta amb la por. És una miqueta amb la por.
Escolta, nosaltres a l'ADA portem molts anys igual que vosaltres i, per tant, ens podem permetre el luxe de saber el que ha passat i de tindre tota una referència antològica del sistema, o sigui, deixalleries, abocadors, aquí era el lloc apropiat. Encara queda una mica, ja no tant, però encara queda això. I després, la veritat, és que jo no ho entenc, com estem parlant d'administracions locals, no estem parlant de grans d'això, el que està en contacte amb el ciutadà, l'alcalde, els regidors. Aquesta gent, vulguin o no vulguin, els hi agradi o no els hi agradi, tenen que ser sensibles i, per tant, permetre ajudar de dins de lo possible, dins d'una, lògicament, unes comparances equilibrades, que allò és una despesa obligatòria pel municipi. Els hi agradi o no els hi agradi, siguin animalistes o no siguin animalistes, però pel fet de tindre un càrrec públic és un dels seus deures.
I a més la llei els obliga, però jo sé que hi ha ajuntaments que...
no fan deures. No
hem deixat de fer el servei perquè no tenen diners i el que aconsellen és, bueno, si veieu un gust el deixeu, no l'agafem, no hi ha diners.
Però és que aquesta angoixa que tu ara mateix estàs transmetent...
La vivim tots.
És la que estem visquent tots i aquesta inseguretat, com si nosaltres sembla que estiguéssim fent una cosa
dolenta,
que encara tenim que demanar quasi un favor, perdó. I això és una cosa que crec que tenim que canviar. Jo... perquè el ciutadà, molts ciutadans estan recolzant aquesta tasca. Si no ho entenen, com deia el Manel, a les administracions, si no ho entenen perquè volen, però sí que ho tenen que entendre per obligació, perquè és un problema que ens afecta a tots.
Nosaltres estem fent el servei de Mataró amb el mateix pressupost doncs, de l'any 2001. Des de l'any 2001 ens paguen els mateixos diners i no demanis, encara t'exigeixen que siguin els gats de carrer, que costen molts diners.
No, i que control... a més, nosaltres, vosaltres quan aneu a demanar, encara... sembla que demaneu una almoina. Una almoina.
Però clar, perquè els centres no són nostres i sempre penses... Sí, és veritat, és aquesta sensació d'angoi. Sí. I això penso que és la característica que no ha variat des de fa 40 anys.
Hi ha excepcions, honroses excepcions. I jo recordo també que hi ha hagut una època en què vosaltres, perquè a més tenim que dir als espectadors, la protectora de Mataró si s'ha distingit per alguna cosa, almenys amb la junta directiva que heu format amb tu a la capçalera, és que heu sigut persones molt progressistes, molt dinamitzadores, heu aportat moltes coses que jo crec que s'han irradiat amb altres entitats que potser estaven una miqueta més paralitzades.
Algunes ens han sortit bé, altres malament.
Sí, efectivament.
Però sempre hem tingut el suport de la gent al
centre. Potser en un moment modèlic.
Heu corre potser una mica massa, si és cert, i a vegades el corre i amb una crisi doncs et porta al fracàs. Però sí que, ja ho sabeu, i nosaltres sempre us heu vist com un referent. El que diu el Manel, un centre modèlic que ha aportat tot en positiu.
Després hem tingut ara ja un daltabaix, vam tenir
ara
fa dos
no
anys.
Ara no parlem de desgràcies.
No. Jo penso
que endavant.
Podia haver estat una desgràcia, però no sé si ha sigut per sort, per l'habilitat, pel suport que hem tingut des de fora, ens n'estem sortint i, evidentment, sortirem reforçats. i jo dic, però molt reforçats amb la lliçó ben apresa i molt reforçats i amb una autoestima molt alta. Seguim fent la gestió proteccionista al màxim bé possible. En aquests moments tenim 3 veterinaris dins de l'equip i bueno, la despesa veterinària a l'any, perquè es feu una idea, avui ho comptàvem, puja més o menys uns 120.000 euros, amb, només amb hospitals, amb medicacions, amb nòmines, amb tot el que comporta la part veterinària. Estem mantenint ara 150 gossos, vull dir, ara tenim un número òptim de gossos i la població de gats és alta, 80 gats encara tenim. I seguim fent gestió proteccionista. Estem mantenint els animals malalts, tirem endavant els iaios, gossos amb molts problemes de comportament, doncs també ens intentem donar les teràpies que facin falta, tenim una psicòloga que ens intenta donar pautes, tot i que els refugis són pèssims perquè no són els llocs adequats i treballem per un somni. El somni és el mateix que quan jo vaig començar i el continuo tenint, que és doncs, poder aconseguir un refugi digne per als animals.
Un good green, ja ho sé. Sí.
Encara treballo per això. I estic segura que això l'administració pública no ens ho donarà. O sigui que s'han de fer molt bé les coses, s'ha d'estalviar molt, s'ha de ser molt curós amb les despeses, s'ha de tirar molt d'ajuda i ja potser algun dia podrem tenir el refugi que els animals es mereixen, perquè la gestió que fem jo penso que és digna de països
sí.
avançats.
A més, la riquesa, jo crec que principal riquesa, tu també abans has fet una, l'has esmentat, no? Que és que cada cop hi ha més jovent, més gent, i que a més aquests nois i noies que van al refugi es desviuen per ells i transpuen amor per aquests animalons, i a més ho veiem cada any a l'animalada, no? La quantitat de voluntaris que porta...
A l'equip de voluntaris que porteu vosaltres.
Sí, sempre.
No, ara són poquets, són petits, però calentant.
Lo important és que siguin bons,
i
són bons.
Les mainaderes són salven la vida a tots els cadells, i tenim un gran equip de mainaderes, les cases d'acollida...
Sempre heu tingut un moviment de voluntaris molt maco, un cos...
Sí, perquè quan entren allà veuen el que ells volen, o sigui, tenen l'apropament a l'animal i veuen que es fa l'impossible.
Però l'important és això, que esteu oberts a aquesta gent, a aquests voluntaris que puguin fer una tasca, que ells són sensibles.
Sí. És que sense el voluntariat... A veure, sense el voluntariat hi ha altres...
I que no és fàcil, portar un equip de gent, perquè cadascú sempre té les seves idees, que a vegades...
Passa que com més menys, més reduïts som, o sigui, l'estratègia ara és fer-nos petitons, petits, però ben portat. No créixer molt si no tenim uns bons fonaments. I ara és una ordre. Però la força del voluntariat, ja et dic, ens ha portat, doncs, de moment, a subsistir. Dissabte passat, perquè us feu una idea, últimament no comprem pinso. No en comprem, ens van tallar. També teníem donació d'una fundació important i ens l'han tallada. Ja no en tenim.
O sigui, però per voluntat de la pròpia fundació.
Algú per canvis de l'empresa. Sí. Suposo que la crisi també ho comporta. Sí. Tot això no es regala, com abans. Aleshores, el que fan el nostre grup de voluntaris és que un cop al mes es posen a la porta d'un súper i amb uns paperets van dient a la gent que entra, som la protectora, pim-pam.
Això està molt bé.
I doncs, perquè us feu una idea, van recollir entre productes de neteja i aliment per gats i gosses i sorra de gats per valor d'uns 1.600 euros.
I us deixen tindre un cabàs, suposo, ja, un diner per posar...
Amb els carros. I puc dir, és un únic súper, ens deixa fer el Mercadona. Vull dir que...
Que
quedi clar, perquè Mataró ens deixa fer aquesta cadena de súpers.
Felicitats. Veieu com sempre ells tenen idees, sempre.
Però no són nostres, són dels voluntaris.
Ja.
Una altra fa bisuteria, ens la ven, i amb això paguem una part de l'hospital, han fet també una espècie de bar, fan pastissos. Tot això abans...
Tot això ajuda i suma.
Oh, no us ho podeu imaginar, si és que són diners per aquí, diners per allà, els encants solidaris...
El servei.
És el grup de... Doncs, són grups de persones doncs, que formem un equip.
Volia fer una pregunta. La balança d'opcions, abandonaments, com està? Com la veus?
A veure, les adopcions a nosaltres ens van bé. Uh-huh. Ens van bé.
Ens ja ens han passat molt. Alguna, per fer difusió aquí. Ja ens
Sí, cap problema. l'abandonament, el que nosaltres recollim bastant del carrer, en tornem un bon tant per cent al propietari. Però el que sí que tenim cada vegada més són sol·licituds de persones que per problemes econòmics tenen que deixar el seu gos, especialment gos o gossos. I, bueno, el que ens va quedant són gossos amb problemes, problemes de comportament, més que de salut, de comportament. Però la crisi jo crec que ens ha portat a més adopcions.
Bueno.
Escolta, i quins percentatges, més o menys, quin percentatge trobeu de xipats o no xipats?
Uf, això és que no avança, això és un desastre. Aquí és on s'hauria de treballar per estudiar calés.
Saps que fa anys que estem treballant, estem insistint, i recorda que encara vam fer lo de la Nicom ara al Saló, una de les tasques. Diuen que va creixent, però és que qui teniu que dir-ho definitivament sou les entitats, perquè pel número d'abandonaments dels gossos que entren identificats i els que es poden tornar, és claríssim, els números aquí canten.
Podríem parlar d'un 30% de gossos que ens entren amb microxip.
Bueno, podem dir que fa 4, 6, uns 6 anys estàvem al 18-20%.
Hem crescut. Potser perquè la gent també té més gossos de protectores i surten tots dels refugis identificats. Però no
que aquests podríem dir que no són abandonats, sinó a vegades perduts.
No, jo crec que la majoria de gossos que entren al refugi són escapats.
Escapats, perduts.
El problema està que si no van identificats i el propietari no es busca la vida a buscar el seu gos...
Aquí hi ha una tasca molt important a fer, no? La identificació obligatòria.
No, és que la identificació és que... Si tots els gossos... Mira, només que els 90% dels gossos, ja dic de gossos, anessin identificats, els centres d'acollida estarien a mitja capacitat.
Per això sembla que els ajuntaments no els interessa.
No, és que no entenc això. Perquè amb això baixarien una despesa. Clar, una despesa baixarien. I a més, podrien sancionar a la persona que no ve recollir el gos. I aquesta sanció podria revertir cap a l'inversió, cap al manteniment.
I aquesta sanció de seguida se sabria dins de la localitat. Se sabria ràpidament que mira, la Pepita tal li han agafat el gos que no el tenia.
És algo que...
Això que nosaltres ho entenem a la primera. Però
perquè no, jo a vegades penso que no pensa.
Ells no.
És que és increïble.
Però és que així deu funcionar tot. D'aquesta manera, clar que no hi ha diner. Perquè no treballen amb l'estalvi. No treballen amb el futur. És que això és estalvi.
Clar.
O sigui, a mi que no em vinguin dient que s'ha de tornar a sacrificar quan no es treballa amb el control de tots els gossos que passegen pel carrer. És que és la prevenció. És amb tot. Igual que s'estan ficant tan seriosament amb el tema de tràfic i d'alcoholèmia, fiqueu-vos també amb l'identificació dels gossos.
De la mateixa manera que multen, hi ha un excés de velocitat. Doncs
jo sempre he posat un exemple claríssim, que és que quan va sortir l'obligatorietat del casc, en 4 dies tothom portava el casc.
I el cinturó de seguretat.
A l'ITV, pràcticament tothom passa a l'ITV. Home, hi ha qui s'esqueixa, però... Doncs
perquè
això no, perquè no hi ha voluntat. I si no hi ha voluntat, llavors tot...
Això sí que és criticable i això... No sé si seria denunciable fins i tot, perquè és injust que s'estiguin malgastant tants diners públics que podrien utilitzar-se, els pocs que ens donen.
Sí.
Potser amb la meitat es podrien tenir els centres d'acollida. Perquè si en lloc de tenir 70 o 80 o 100 gossos en tens 20, que serien abandonaments... entre cometes, justificats de persones que s'han mort, persones que tenen que estar ingressats en hospitals, persones que no són aptes, gossos que han hagut de retirar, comissar, de persones que estaven en mans de persones que no estaven en condicions. Hi ha a vegades gent, hi ha abandonaments que es podrien justificar. No tothom, hi ha gent amb molts problemes. Igual que hi ha nens amb centres d'acollida que necessiten ajuda i els hi podem ajudar a col·locar el gos abans que estigui tancat en una habitació de metro quadrat o en una gàbia o lligat. Però és que entren gossos i és que bueno... Sí, dius, bueno, i aquest aquí és, i vinga.
Que molts són perduts, no són abandonats, per culpa d'una desídia.
Deixadesa total i absoluta
de l'administració.
L'administració, doncs aquests gossos passen engrossant el llistat de gossos abandonats.
I de generar despeses, generen patiment, generen... Doncs, bueno,
i després, tu dius sacrifici, eutanàsia. No, matar. La paraula és matar.
Com si fossin...
Res de posar-li pal·liatius.
I no parlem del gat de carrer. I els gats, parlem d'un 30% d'identificació, però és que el gat és zero. És que no n'hi ha cap. Potser surt algun gat identificat perquè s'ha donat en adopció amb una protectora, amb un centre d'acollida. Però és que no hi ha gats identificats. Aleshores, aquí també, cuidao, que també hauríem de parlar del paper del veterinari.
Sí, també.
del paper del veterinari, perquè un dia a la vida jo crec que un gat o gos passa per un centre veterinari i el centre veterinari hauria de detectar si porta xip o no i posar-li el microxip. Jo crec que es podria fer amb una mica d'esforç pel col·lectiu veterinari i poquet esforç per la part de l'administració amb la policia local. Jo crec que podríem estalviar molts abandonaments, molta despesa, bueno, molt de patiment i un bon control i cens.
Que consti que cada cop que aquí ve un veterinari fem aquesta insinuació.
Però no sé el per què no ho volen fer.
Suposo que cada
col·lectiu no poden obligar...
es defensa com pot, però jo crec que al final tenim que arribar. Però també entre mig està l'administració. És a dir, que entre un preu mínim a vegades i un preu màxim, quan és una vacuna, per exemple, que hem dit, però... una qüestió de
salut. Jo crec que no és tema de diners, Carme,
també,
això.
També l'administració pot aportar coses.
Però no crec que sigui per tema de diners que la gent no identifiqui. Jo crec que la gent ni ho sap. Perquè no ho sap.
Parlant,
no li dona importància. No. Jo crec que la gent, molta gent ho ignora, perquè els hi regalen el gos, el gat...
Però per això estan les policies locals, nosaltres
l'administració, per fer campanyes.
És que a la policia local sembla que els hi fa vergonya fer certes coses...
Hi ha ajuntaments que sí que ho fan,
que no estan per això.
Nosaltres tenim certs serveis.
Seran recepcions.
Servei, algun ajuntament que han treballat, i la veritat és que pràcticament tots els gossos que reculls es tornen al propietari. I dius, això sí. Hi haurien ajuntaments que se'ls hauria de premiar. Hi haurien ajuntaments que se'ls hauria de castigar. Hi ha ajuntaments que fan molt bé la feina.
Que facis un llistat i llavors
tornis a banal.
La propera animalada farem un llistat dels ajuntaments.
Us anem a dir una cosa. Els que ens hem quedat nosaltres d'ajuntaments normalment són ajuntaments que fan bastant bé la feina.
Bueno, perquè els
això també és una estratègia, perquè així no ens quedem massa.
Es controleu bastant.
Doncs esperem que totes les reflexions que hem dit avui aquí, que les escolti, qui les hagi d'escoltar i a veure si...
Sempre repetim el mateix,
sí,
no?
Sí.
I també no ens fan cas.
No, però se les repetim moltes vegades.
S'ha d'insistir, s'ha d'insistir. Sílvia, moltes gràcies per ser avui
gràcies
amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Sílvia.
Gràcies, Sílvia.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
Estàvem amb la Roberta Flack. La seva carrera, tant de recitals com discogràfica, és molt llarga. Els seus anys de més producció foren els 70, que fins i tot va fer 7 àlbums, tots del segell Atlàntic, amb qui va gravar quasi sempre. Figurà als Estats Units com a número 1 al Top 10 dues vegades i també guanyà un Grammy. Les seves cançons són melancòliques i intimistes. Més aviat es podria dir que són com narracions o pregàries. Així doncs, relaxem-nos. Escolteu-la ara, Just Like a Woman, del Bob Dylan, i, com no podia faltar, el seu gran èxit, Killing Me Softly With This Song. A retrobar-nos fins aviat, si de vol. Tonight as I stand inside everybody knows baby's got new clothes. Lately I've shown my ribbons and my bows and my problems from my curves. And I take just thank you.
my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Pocs minuts per acabar el programa i tenim la Neus ja preparada amb els seus adopcions. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Arantxa, i bona tarda, com sempre, a tots els oients a seus adopcions.
Què ens presentes avui? Què ens presentes?
Doncs mira, avui hem tingut de convidada a la Sílvia Serra, de l'Espam Mataró, i abans de marxar li hem dit, Sílvia, a veure, deixa'ns aquí un parell de fitxes per poder explicar seus adopcions. I ens ha deixat la fitxa de la Llavor i de la Pele, una gossa i una gata.
Molt bé, i per qui començarem avui?
Doncs mira, si et sembla, comencem per la Llavor, que és una gosseta d'uns 6 anys, de mida mitjana, i el seu aspecte, perquè us podeu fer una idea, és, em recorda els coli, perquè us situeu una miqueta.
Sí, és bastant similar.
Que sí? Uh-huh. Té un caràcter dòcil, és molt bon amb les persones i amb els altres gossos. Això sí, és una miqueta tímida quan encara no coneix la persona o davant d'una nova situació. Però en seguida agafa confiança i mostra, bueno, que és molt respectuosa i molt dòcil. Ara la Llavor el que necessita, doncs, és una família per que li doni tot allò que encara no ha pogut tenir.
Doncs molt bé, a veure si la troba aviat.
Jo crec que sí que la trobarà. Nosaltres sempre som molt positius, eh?
Clar que sí, s'ha de ser positiu.
Això sempre.
I el segon protagonista, la Pelé?
La Pelé, que és la gateta. La gateta només té un any, és de color taronja clar, i va ser trobada al carrer. A veure, els centres estan molt, molt preocupats per ella, perquè té molta por conseqüència del seu abandonament. Sembla ser que s'amagava sota d'un moble i d'allà no volia sortir. Llavors l'han portat ara a la sala d'hospitalització per intentar que mengi una miqueta. Com podeu veure, la seva adopció és molt urgent i necessita trobar la família que li doni l'estimació i, sobretot, que li ajudi a superar la mala experiència que pobreta ha tingut.
I que li donin confiança, que
exacte,
és el més important.
Està molt atemorida. Un abandonament és un xoc per un animal.
Sí,
és un trauma, sí. És un trauma, Arantxa, sí, sí.
Doncs si esteu interessats en saber més coses de la Pelé i de la Llavor, poseu-vos en contacte amb l'SPAM al 93 756 22 69 o al telèfon mòbil 647 97 22 93 o bé clicant a la pàgina web www.protectoramataró.org.
I bueno, recordar que l'SPAM de Mataró, com tots els centres d'acollida, sempre tenen les portes obertes a tots els que s'hi vulguin acostar, demanar informació i, per què no, fer-se voluntaris.
També.
I ajudar doncs, en alguna de les tasques que es poden dur a terme en un centre, com passejar gossos,
per exemple. Per exemple, sí.
Que sí.
I no ens oblidem també de dir als oients que el que han de fer si volen veure les fotos de la Llavor i la Pelé.
Exacte, exacte, que les vegin.
Doncs primer entren a la web de l'ADA, escrivint www.ada.org i després clicant a l'espai de seus adopcions.
Doncs moltes gràcies, Arantxa, i ja només ens queda doncs, acomiadar-nos de tots vosaltres amb la Pelé i amb la Llavor. Doncs molt bona cap de setmana.
Igualment, Neus.
Adéu-siau.
Adéu.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb la Neus i els seus adopcions acabem i ens retrobem el proper divendres a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel, a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.